El domina l'equip de la Franja, Fraga 1, Palau de Plegamans, les vigents campiones, 0. Palau de Plegamans ja la jornada anterior van quedar eliminades. Molt bé, de seguida les notícies amb la Berta Torrades. Actualitzo de nou com tenim el partit. Primera divisió de la Reial Societat al camp del Mallorca.
Continuen guanyant els bascos, 71 de partit a Son Moix, Mallorca 0, Reial 1.
Són les 8. Berta Torrades, què tal, com estem? Bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Tornem a posar ordre a les notícies i, evidentment, mirant cap al Pròxim Orient i a la zona d'Iran amb aquesta escalada bèl·lica que començava avui a primera hora amb els atacs dels Estats Units i d'Israel.
Sí, perquè ja sabem que hi ha més de 200 morts a l'Iran en els atacs perpetrats pels Estats Units i Israel. Són xifres facilitades per la mitja lluna roja. El règim de moment admet que hi ha hagut víctimes entre els comandaments, però el ministre d'Afers Estrangers assegura que, pel que ell sap, diu literalment, el líder suprem de l'Iran, Ali Khamenei, és viu i també diu la majoria de les autoritats.
Gairebé tots els alts càrrecs estan sans i estalvis i vius. Tal vegada hem perdut un o dos comandaments, però no és un gran problema.
Not a big problem.
L'Iran ha contraatacat, bombardejant la major part de les monarquies del Golf, i la Guàrdia Revolucionària assegura que ja han atacat 14 bases nord-americanes i que han provocat, diuen, centenars de morts. Un extrem, de moment, no confirmat. El que deies, que hem de vigilar molt amb les informacions que arriben, si són o no verificades. Però també han atacat, això sí que ho sabem, objectius civils. És el cas d'aquest edifici d'habitatges o fins i tot a l'aeroport de Kuwait, a Israel, que han fet un gran desplegament de la seva força aèria i que s'espera que comparegui en els pròxims minuts el primer ministre Benjamin Netanyahu i doni també explicacions. Tornant a casa nostra, 1.100 persones, segons la Guàrdia Urbana, es concentren a la plaça Sant Jaume de Barcelona a aquesta hora en favor al dret a l'habitatge. Es fa aquesta concentració pocs dies després que el Congrés tombés el decret de l'escut social que prorrogava, recordem, la suspensió dels desnonaments de famílies vulnerables. Seguint aquesta concentració, hi tenim la nostra companya, la Montse Mir. Bona tarda.
Bona tarda. La majoria ja estan marxant. Com deies, han omplert la plaça de Sant Jaume i sota el lema "Prou excuses, els pisos són per viure-hi", han denunciat aquesta decisió, que aquesta decisió suposa la pèrdua d'una de les poques proteccions que hi havia i que tenien la gent en situació de desprotecció. Han dit també que això generarà més desnonaments. Marta Espriu és la portaveu del Congrés per l'Habitatge.
El senyor Bassara, el senyor Feijó i la senyora Lumbreras, que una vegada més van decidir titllar a les més de 13.000 famílies que van abocar a partir d'un desnonament de criminals.
Crítiques, doncs, als tres partits polítics que van aconseguir tombar aquest decret. Hi ha hagut també crítiques a l'Ajuntament de Barcelona i s'ha demanat la dimissió de l'alcalde Jaume Collboni. Montse Mir, Catalunya Ràdio, plaça de Sant Jaume, Barcelona.
Gràcies, Montse. I acabem explicant que aquesta hora també està en marxa la catifa vermella amb els convidats i els nominats de la gala dels Premis Goya, que aquest any se celebra al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, al recinte del Fòrum. Marxem fins allà amb el nostre company Òscar Callau. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs efectivament, fa una hora que ha començat aquesta catifa vermella en una edició dels Goya especial, perquè és la quarantena que es fa a la capital catalana després de més de dues dècades i que ens diuen que tindrà un marcat accent català. Evidentment, per la quantitat de nominats que hi ha, que són cineastes o actors o especialistes del cinema catalans, però també perquè l'Acadèmia ha volgut triar actors, actrius i cineastes catalans per lliurar els guardons. En aquesta catifa ja ens hem trobat el Marcel Barrena, el director del 47, i li hem demanat a qui lliurarà el guardó.
Sí, sí, això sí que ho sabem. Entrego a millor direcció novell. Tinc números per donar-li en català. Ah, donar-li català. Sí, jo... Sí. Sí, jo crec... La favorita és una producció catalana.
Aquesta catifa vermella s'allargarà ben bé fins les 10, que és quan començarà la gala de la 40a edició dels Premis Goya del cinema espanyol. Òscar Callau, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Gràcies, Òscar. Ja ho veus, David, eh? Tenim en marxa mobilitzacions a favor del dret a l'habitatge i també aquests Premis Goya, que feia 26 anys que no se celebraven a Barcelona. Avui, i, evidentment, pendent, sí. Molt pendents del Pròxim Orient.
Òbviament. Gràcies, Berta.
Fins ara.
Això és el Tot Gira.
Buenas tardes, eh?
Des del 2004.
No, no, no és una opinió. Mirar los datos.
Amb David Clopés.
Jurado promete decir la verdad.
a minute of fate held deep in the tiring sky.
Som els del Tot Gira fins les 9 amb vosaltres. Amb més esport en directe, de seguida parlem també dels partits de l'Espanyol i del Girona. Demà, tots dos en directe. L'Elge Espanyol demà a les 2. El Girona Celta demà a les 9. Demà, Tot Gira llarg. Començarem a 2:15 del migdia i tancarem programa quan acabi el Girona Celta. Va, repassem marcadors i comencem amb futbol. Primera divisió, marxa el partit de Mallorca. El Mallorca, Reial Societat, a 1/4 pel final.
I guanya la Reial 76 de partit. S'ho mira Martín de Michelis des de la grada, que serà el nou entrenador del Mallorca. Avui encara no hi és. Mallorca 0, Reial Societat 1.
I jugats avui a primera, Rayo 1, Atlètic Club 1 i Barça 4, Villarreal 1 a les 9. I amb intenses rotacions de Simeone, Oviedo, Atleti de Madrid, un munt de jugadors titulars que no juguen pensant segurament ja Simeone en el partit de Copa de dimarts al Camp Nou. Més coses, segona divisió, dos partits en joc des de 2:15.
Tots dos del 75, Granada 0, Màlaga 0 i Valladolid 1, Osca 1.
S'ha jugat abans el Saragossa 0, Burgos 1, el Saragossa que no aixeca cap. Futbol internacional, juga el City, avui sense Haaland amb molèsties físiques, però guanyant el camp del Leeds.
Tot i així guanya el 77 de partit, Leeds 0, City 1.
I compte perquè la Bundesliga en el clàssic alemany dona la volta al marcador i el Cadilla al Bayern al camp del Dortmund.
Sí, remuntada del Bayern, que havia començat perdent per 1-0 amb un gol de Schlotterbeck. Ha fet la igualada, ho explicàvem abans, Harry Kane, després d'una bona assistència de Gnabry, i el mateix Harry Kane ha marcat ara des de penal, penal comès pel mateix Schlotterbeck, sobre l'avui lateral dret del Bayern, Stanisic, un penal ben ximple, que ara de moment dona la victòria al Bayern. 1-2 al signe li d'una part i el Bayern es posaria a 9 punts del Borussia Dortmund.
I que pràcticament tindria ja mitja lliga al sac, perquè seria difícil que el Bayern es pugui deixar tants punts en el que resta de temporada. Més futbol internacional, mirem també cap a Itàlia, juga el Nàpols, ha guanyat ja,
Ha guanyat, 1-2 al camp del Verona, Verona 1, Nàpols 2, i a França juga el Mònaco, ara mateix, a casa contra l'Angers, a Manso titular i encara al camp, 49 de partit a Mònaco, Mònaco 0, Angers 0.
Última jornada de la Champions femenina d'hoquei patins. Avui definim la Final Four i també els emparellaments a les semifinals. El grup B està tot ja decidit, el Manlleu ha perdut 0-5 davant del Benfica i en aquest mateix grup ara està jugant ja partit intrascendent el Palau, les vigents campiones, a la pista del Fraga.
Mira, el Palau perd 1-0, Fraga 1, Palau 0.
Ja sabeu que en aquest grup Benfica serà primer, Fraga serà segon. El grup A també tenim en marxa el partit intrascendent entre Telecable i Cerdanyola.
El Cerdanyola empata, Telecable 3, Cerdanyola 3.
I juga d'aquí una estona, 2:15, el Vilassana a la pista del Tricino. Si el Vilassana guanya, serà matemàticament primer. Ja estan classificades per les semifinals, per la Final Four, però a més, si guanyen, a la pista del CUE, que encara no ha puntuat, ho farien com a primeres, i per tant el seu rival a la Final Four seria el Fraga. Més coses, més hoquei patins, també competició europea, l'Europa Cup femenina, segona competició europea femenina, comença el partit del Sant Cugat.
I comença guanyant Sant Cugat 1-0.
El Sant Cugat va guanyar l'anada d'aquests quarts de final per 1-6, per tant té ja el bitllet assegurat pràcticament per a la final a 4. Qui ja té el bitllet assegurat matemàtic per a la final a 4 és el Voltregà, que ha guanyat avui a la pista del Noisy, Noisy 0, Voltregà 4, 9-0 de global eliminatòria. Per tant, el Voltregà ja és a la final a 4 d'aquesta Europa Cup femenina d'hoquei patins i ben aviat hi serà també el Sant Cugat. Recordeu que tenim a xarxes a x.com/totgira aquesta enquesta oberta. Avui, després d'aquesta victòria 4-1 del Barça amb hat-trick de Lamine Yamal, fem F5 en l'optimisme culer pensant en la remuntada de la Copa dimarts que ve.
I creieu més, després de la victòria d'avui també del joc del Barça avui, el 57,4% creu que sí, el 42,6% no creu en la remuntada.
Ara de seguida parlem de l'Elge Espanyol de demà, també del Girona Celta, tots dos partits que seguirem demà en directe al Tot Gira, però fa no res, en Xevi Soler ens explicava en directe que Fontajau, Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona, ha passat per sobre del Guernica, 102-70. Co-líder, l'Uni Girona, manté aquesta lluita freca-freca amb el Saragossa, que també avui ha guanyat el seu partit a la pista d'Ibaeta. Tots dos al capdavant de la classificació, però per a baix són les aragoneses les líders. Crec que el Xevi té protagonista. Xevi.
Doncs mira, David, estic amb l'Axel Merceron, que avui debutava. Li farem tres preguntes en francès. La primera és com s'ha sentit, com tu t'has sentit aujourd'hui, en ton debut?
Je me suis très très bien sentie. J'ai été très bien accueillie par l'équipe il y a 48 heures de ça. Donc voilà, après c'était un début, je connaissais pas encore tous les systèmes, mais les filles m'ont bien encouragé, m'ont beaucoup aidé, donc je me suis sentie très très bien.
Diu que ha estat molt bé, que l'han rebut molt bé aquests dos dies, que encara té alguns sistemes per aprendre, però que avui s'ha sentit molt bé. Tu has parlat déjà avec Roberto. Què és que ell t'ha demandé? Què li ha demanat al Roberto?
Il m'a dit, au-delà du fait que je débarque et tout, d'être moi-même, de jouer mon jeu, de ne pas être effrayé et faire ce que je sais faire de mieux. Donc voilà.
Sigui ella mateixa, que va jugar com jugava fins ara, que sigui ella mateixa. Pour terminer, quel est l'objectif, le toi personnel et le de l'équipe d'ici à la fin de la temporada?
Moi, je viens ici vraiment pour aider l'équipe au maximum. Je sais que l'équipe a beaucoup, beaucoup d'ambition et je veux y participer et les aider au maximum. Donc voilà, c'est mon objectif. Et l'objectif de l'équipe, bah, forcément, gagner le plus de titres possible.
Merci.
De rien.
Doncs l'Axel que ens diu que ella vol ajudar tot el possible al seu equip i que l'objectiu de l'equip és evident, el fet de guanyar títols. Avui debut Axel Mercerón amb aquests 10 punts, debut amb l'Unix Girona.
Caram, tu, i deixem que aplaudeixi també el Xavi Soler, un francès fantàstic.
No, fantàstic, fantàstic.
Formidable.
Formidable.
No,
ha fet millor que en pastis. Molt millor. Va, parlem de l'Espanyol. Elx Espanyol demà a les dues, buscant la primera victòria de l'any. Ja són 8 jornades sense guanyar la Lliga. Demà, curiosament, partit al camp de l'Elx, un equip que també porta 8 jornades sense guanyar. Pau Masmartí, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Compte, perquè Manolo González té el dubte d'un dels seus titulars. Pau.
Sí, Fernando Calero és dubte després que en l'entrenament d'avui hagi notat unes molèsties. Manolo González ha explicat que el central viatjarà amb l'equip, però que serà dubte fins a última hora. Les baixes confirmades per a demà són les d'Antonio Roca i Javi Puado. En el cas de l'Elx, Héctor Ford no estarà disponible per a Eder Sarabia, l'entrenador de l'Elx, que, per cert, tampoc hi serà per acumulació de targetes grogues. Tant l'Elx com l'Espanyol arriben en molt mala dinàmica, la pitjor en tots els equips de la Lliga. Encara no coneixen la victòria aquest 2026. Són 2 punts de 24 possibles pels pericos i 3 de 24 pels il·licitants. Manolo considera que és un partit clau per encarar definitivament l'objectiu de la salvació.
És un partit important perquè, bueno, al final som conscients de que són 3 punts que ens poden apropar molt al primer objectiu, que és salvar-nos, i a part deixar un rival, doncs, com l'Elx, el deixes amb el gol haver guanyat, el deixes a molts punts, i amb una distància, doncs, d'aquesta alçada de Lliga és important. Llavors, el partit de demà és important per nosaltres i pensem que estem preparats per guanyar-lo.
L'Espanyol ara mateix és setè, amb 36 punts, 10 per sobre l'Elx i 2 punts per sota el Celta, que és qui marca la classificació europea. Si els de Manolo guanyen demà, recuperaran la sisena posició, en espera del que faci el Celta a Montilivi. També demà, a les 9 del vespre. L'Elx és 17è, a tan sols un punt del descens.
De fet, ara mateix, l'Elx no cauria en descens, perquè, insistim, el Mallorca està perdent, Arbu, a 6 minuts.
Sí, més del partit, 0-1 a casa contra la Reial.
L'Elx, si perd el Mallorca, començarà el partit demà fora del descens, però evidentment, si guanyés el Mallorca sí que començaria en descens. Què més ha explicat Manolo, Pau?
Doncs el tècnic de l'Espanyol ha apuntat a la solidesa defensiva com el principal aspecte a millorar i ha explicat que el vestidor el tracten amb freqüència.
Pues hem parlat molt d'aquest tema, intentar estar molt fins, ser molt més contundents, tornar a agafar aquesta contundència i a partir d'aquí, pues, a nivell general, estar ficats al partit sempre, que és el que volem intentar també, pues, a lo que resta temporada.
Manolo ha insistit que l'equip s'ha de tornar a fer fort al darrere i evitar aquests errors puntuals que tant penalitzen. L'Espanyol ha encaixat 20 gols en aquestes últimes 8 jornades.
Per cert, el de demà és un partit especial per Pere Milla.
Sí, més que especial, estrany. Milla torna al Martínez Valero, on va viure 4 anys molt i molt intensos amb l'Elx. Va ser l'heroi de l'ascens a primera l'any 2020 amb un gol al 96, que molt recordareu, a Montilivi, però 2 anys més tard va marxar per la porta del darrere. El 2022 hi va haver un conflicte per una clàusula que deia que en cas de mantenir la categoria se li renovava el contracte automàticament. El jugador no estava d'acord i es va arribar a acomiadar amb una carta. Finalment, el club va acabar guanyant la batalla legal i Milla es va quedar quedant per marxar un any després. No és el primer cop que torna el Martínez Valero, ja que ho va fer en una ocasió el 2024 i va rebre una sonora xiulada.
Doncs veurem demà si el reben de nou amb xiulets o ja s'han oblidat una mica de tot plegat. Àngel Morales, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Demà és el dia o farem d'aspirina?
No, no, demà de ser el dia. Escoltant les dades, 20 gols en 8 jornades, sí, ostres, fa molt de mal, fa molt de mal. I això és bueno, un dels motius que expliquen aquesta ratxa tan dolenta el 2026, doncs, que està fent, doncs, que la pericada estigui preocupada. Però, com ha dit Cabrera durant la setmana, al final tot això s'arregla amb una victòria i demà ha de ser el dia, perquè març és un mes amb partits contra rivals que a priori haurien de ser de la nostra lliga, entre cometes, per l'objectiu de no baixar, i bueno, l'excusa d'haver de jugar contra equips que estan jugant contra la Champions, doncs no la tenim, i demà és el primer dia i on s'ha de trencar aquesta mala ratxa i com a mínim fer un marc que asseguri la permanència, i després ja es veurà que es podrà fer.
Ostres, et noto una mica pessimista. Dius, objectiu de no baixar amb 35 punts l'Espanyol?
Sí, però bueno, jo ja saps que jo sempre he defensat que l'objectiu principal era la permanència, ¿vale? I sobretot el tema de gaudir del moment. Ara estem en una mala ratxa. Evidentment, jo no crec que aquest equip sigui per fer 2 punts de 24, com segurament tampoc era un equip, doncs, o una plantilla per fer 35 punts en una primera volta. I bueno, es tracta d'anar tancant carpetes o objectius, i ojalà s'aconsegueixi a les dues següents jornades, i li podem exigir a l'equip a les 10 jornades o 11 jornades que quedin haver de lluitar per fites més altes. Però bueno, per la tranquil·litat de tothom i per la tranquil·litat i la calma de l'entorn, anem a aconseguir primer aquest objectiu i després poder somiar en fites més altes.
Mira, els 4 partits del març, que ara comentaves. Demà, Elx-Espanyol. Després, dilluns 9 de març, és a dir, tindrem setmana llarga, Espanyol-Oviedo, contra el Cué. Després, diumenge 15 de març, Mallorca-Espanyol. I dissabte 21 de març, tots amb horari confirmat, Espanyol-Getafe. Clar, això és una mica arma de doble tall, no? Perquè aquestes alçades de temporada, quan jugues contra un Elx, contra un Oviedo, contra un Mallorca, que estan a la part baixa, jo no sé si és millor o pitjor.
Home, ara s'està demostrant en aquesta mini fase de Lliga que pot ser pitjor, perquè jo estic convençut que inconscientment l'equip, sobretot després del derbi, que va ser potser, irònicament, és una derrota i potser va ser el millor partit de la temporada, doncs, jo crec que inconscientment, doncs, ha aixecat una miqueta el peu de l'accelerador en una etapa en què els equips, amb el reforç d'hivern, doncs, fan al revés, no? Es reforcen, doncs, per assolir els objectius. I aquests 4 partits, segurament, si tu mires el calendari abans de començar la Lliga, doncs, estaries pensant, ostres, m'estareu jugant les garrofes amb aquests rivals, no? Afortunadament, nosaltres ho podem veure amb aquests 10, 11, 12 punts d'avantatge respecte la salvació, però s'ha de recuperar obligatòriament aquesta intensitat que la primera volta, doncs, t'ha permès guanyar partits que arribaven molt igualats al final dels 90 minuts, perquè aquests equips que sí que s'estan jugant al no baixar o estan lluitant per evitar les 3 places de descens, doncs sí que venen amb aquesta marxeta de més que si tu no la tens, doncs, fa que el partit es compliqui molt.
Demà, qui ha de ser el davanter? Quique, Roberto o els dos?
Jo crec que, coneixent el Manolo, no m'estranyaria que sortís amb els dos, no? I l'hem vist a vegades quan tots des de fora esperàvem o teníem expectatives de plantejaments més conservadors, no? Amb 3 mitges puntes o 3 mig centres, 2 extrems i 1 punta. Sempre Manolo ens ha sorprès traient l'artilleria des del principi, i no m'estranyaria que demà ho fes. Jo crec que demà és un partit molt important, que s'ha d'anar a guanyar com sigui, i no descartaria, doncs, que sortíssim amb Quique i Roberto des de l'inici.
Àngel, una abraçada, gràcies.
Una abraçada a vosaltres.
Per cert, quin partit més boig, Bundesliga, el que estan jugant Dortmund i Bayern, Biel.
Sí, no, i acaba de fer l'empat a 2 el Dortmund, amb un gol, jo diria que golaç, de Svensson, amb una bona rematada a l'àrea petita després d'una centrada des de la banda dreta que li ha fet Sabitzer. Per tant, queden amb prou feina 5 minuts per acabar el temps reglamentari. Dortmund 2, Bayern 2.
I demà a les 9, Girona Celta. Eduard Solà, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Girona demà, cap on mira en aquest partit? Amunt o avall? Perquè, clar, si guanya el Celta, compta que Europa s'apropa, eh?
Sí, i més tenint en compte els resultats que hi ha hagut, serà difícil perquè Real Ciutat guanya, l'Atlètic de Bilbao també va guanyar el seu partit, però com dius tu, Clopé, si el Girona guanya 33 punts, a 4 del Celta, que
com
és el rival demà...
Com a 4 del Celta, 4 d'Europa, sí, sí.
Però ara, mira, ara et deixaré sentir Mitchell, que no vol ni sentir parlar de mirar cap amunt, diu que han patit tant aquesta temporada que encara els falta per arribar als 42 punts, recordem que el Girona en té 30, 12 punts en 13 jornades, i que no vol sentir a parlar de més enllà.
Venim fent les coses millor en aquest 2026 i tenint la sensació que l'equip està més, amb més seguretat al joc i als partits quan el rival està en fase ofensiva. Però queda molt. Necessitem arribar el més aviat possible a 42 punts perquè és l'objectiu del club, és el nostre objectiu, és el més important.
El Girona va acabar dilluns la 25a jornada amb el partit, amb aquell empat al camp de l'Alavés, que vam explicar aquí al Tot Gira, i va acabar amb 6 punts sobre el descens. És l'avantatge més gran que ha tingut aquesta temporada respecte als llocs perillosos. Ara fa unes setmanes que ja és fora del lloc de descens que va ocupar durant algunes setmanes, i recordem que el Girona va arribar a ser cué durant 5 jornades. Mm. És veritat que si el Girona guanya demà, se situarà només 4 punts del Celta.
Unagi demà titular... O no?
Tinc els meus dubtes, eh? Veurem si demà és titular. Va reaparèixer dilluns passat a Vitoria, però és que el problema és que Mitchell... Bé, problema és un dir, perquè té gairebé tota la plantilla a punt. Recupera de cara demà Joel Roca, que estava sancionat. I avui fins i tot ha dit Mitchell que Àlex Moreno, que es va lesionar el dia d'Oviedo, fins i tot estaven pensant en poder-lo convocar, però han decidit no precipitar-se i esperar alguna setmana més.
El Celta va jugar, recordem-ho, dijous passat, partit d'Europa League, es van classificar, bé amb algunes baixes.
Sí, amb pocs centrals, baixa dels dos titulars, ja han fet pública la convocatòria, Storfel i Marcos Alonso, i sense cap dels dos davanters centres, Borja Iglesias, que està sancionat, i Pablo Durán, que ja fa algunes setmanes que està lesionat. El Celta va tornar a guanyar la setmana passada després de 4 jornades de no fer-ho, i si perd, podria perdre la plaça europea. Aquesta setmana ha tingut partit d'Europa League contra el PAOK, s'ha classificat per la següent ronda i Mitchell ha parlat així del rival de demà, el Celta.
Per mi el Celta és un dels millors equips en la pilota de la Lliga. És un equip que està fent una temporada increïble en Lliga i també en Europa. Està lluitant per posicions europees i és un rival molt complicat i molt difícil. Necessitem ser capaços de contrarrestar el seu joc, perquè és un dels equips de més ritme de joc.
Susi Sala, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda,
mires,
què tal?
Mires Europa tu o no?
Jo sóc bastant del partit a partit, però posats a triar, prefereixo mirar Europa, sí, sí.
Val. No, home, així m'agrada, eh? Ha pres la lliçó, Solà? És optimista des de fa bastantes jornades. Això
sí,
no
perquè és veritat que també l'equip hi convida, oh, perquè clar, només clar. Ha perdut un partit en aquest 2026.
Fixa't el que deia ara el Solà, gairebé... bé, no té lesionats, a banda dels de llarga durada, Això et permet tenir una plantilla d'un talent, d'una qualitat enorme, per poder triar i remenar. Per exemple, si tu fossis Mitchell, Susi, un Àgil faria jugar de titular, és el gran debat demà,
És el gran debat. Mira, a mi m'ha agradat molt Lemar, mentre l'ha estat substituint, i per exemple, en el partit contra l'Alavés, tenia clar que un Àgil no havia de sortir. Però és que els minuts que ens va regalar dilluns són d'una classe descomunal. És un jugador que el Girona no sé si es pot permetre de tenir-lo a la banqueta, perquè és que és tan diferencial. Jo demà sí el faria sortir a titular. A mi m'agradaria que sortís, perquè just pel que comentava l'Eduard, també per les baixes que té el Celta, pel fet que van jugar dijous, que tenen menys descans... jo crec que s'ha d'apretar de bon principi i has de sortir amb tot el que tinguis.
Escolta'm, què hem de fer amb els gols encaixats els últims minuts? Perquè dilluns, recordem-ho, vam encaixar un altre, es va escapar la victòria. Quants en són, Solà, per cert?
Són 5 partits encaixant gols als últims minuts. Al principi van ser 4... són 5 partits encaixant gols als últims minuts que han costat punts al Girona. Va ser el 5è dilluns passat, recordem-ho, el primer va ser el Celta de Girona de la primera volta, amb aquell gol de Borja de penal al 92, 2 punts perduts, el gol d'Araujo al camp del Barça, 2-1 al 93, 1 punt perdut, el Girona-Oviedo amb aquell gol de Carmo al 97 que va acabar amb el 3-3, el Sevilla-Girona, gol de Quique Salas al 92, tot això són en temps afegit, la setmana passada a la B Girona 2-2, el gol de Boia al 88, 9 punts perduts per culpa de gols encaixats als últims minuts.
Fixa't, Susi, el que s'hauria pogut guanyar.
Sí, i si afegim també, si anéssim a comptar els gols que ens han fet els primers 10 minuts i que ja comences el partit havent de remuntar, és que en són una pila, a la pregunta que em feies, eh? Què s'ha de fer amb aquests 10 minuts de partit que ens condemnen tant? Doncs hem d'aprendre a jugar-los en el sentit de no jugar res. Hem d'aprendre en aquest sentit del Getafe, per dir-ho així. No pot passar res. Jo ja us dic sempre que a mi no m'agrada el tema dels tres centrals. Considero que no ens estava funcionant. Però independentment de que juguis amb tres centrals o amb set defenses, la pilota s'ha de treure i és que s'ha de lluitar moltíssim i a mort. És cert que a vegades arribem amb poca benzina, que els jugadors del Girona, segurament per l'acumulació de partits que porten alguns, a costa que arribin i puguin estar lo suficientment frescos com perquè no passin aquestes jugades, no? Però s'ha de tancar el partit en el sentit aquest, de que no passi res.
Mira, s'ha acabat ara el partit de primera. Per aquells que no siguin com la Susi, que mira cap amunt i cap a Europa, que aquells del Girona que encara pensin jo primer vull assegurar la permanència, doncs mira, bon marcador perquè ha perdut el Mallorca.
Ha perdut el Mallorca 0-1 a casa contra la Reial, la Reial que supera l'Espanyol, que juga demà, la Reial és setena, i el Mallorca que continua amb descens, 24 punts a un de la salvació.
És a dir, que si demà guanyés el Girona, sí. 9, serien 9, sí.
Encara és més important demà.
Sí, sí, és evident. No caldran 50 punts, no?, per salvar-se aquesta temporada, Susi?
Jo crec que no. Esperem que no, perquè si no ho tenim cru, eh?
No, jo crec que serà més barat aquesta temporada de la salvació.
Palafrenta, sí, aquest any sí.
Mitchell diu 42, i com us deia abans, 13 jornades per arribar al final de Lliga, si necessiten 12, Arbu, fes els comptes rapidíssimament.
Com
si
ho ha queden...
No t'estava escoltant.
Si el Girona té 30 punts i en vol 42 Mitchell, 13 jornades pel final de Lliga, quants n'ha de fer?
12.
Molt bé, ha sigut ràpid. Gràcies, Solà, gràcies, Susi. Demà ens sentim fent la transmissió a les 9, Girona Celta. Que vagi molt bé.
Fins demà, adéu.
Ara, Mauviel ha vingut avui a explicar gols. Un altre gol, Bundesliga, en aquest Dortmund-Bayern. Partit que guanyava el Dortmund i que ara perd. Guanya, sí, el Bayern.
Exacte, 2-3, golaç de Kimmich, que ara us sonarà, aquest jugador, sí, encara juga i juga molt bé. El Bayern ha engaltat una pilota que ha quedat morta després d'un mal rebuig a l'àrea petita del Dortmund. Amb la cama esquerra, Kimmich és dretà, però amb la cama esquerra té una gran qualitat i ha fet un golaç per tot l'escaire, que ara mateix està donant una victòria molt important al Bayern, que donaria un cop sobre la taula per endur-se aquesta Lliga. Un Borussia Dortmund que ve de ser eliminat a la Champions per l'Atalanta, que serà precisament el rival del Bayern en els vuitens de final. Som ja en l'afegit, queden 2 minuts d'aquest afegit. Borussia Dortmund 2, Bayern 3.
El que ja s'ha acabat és el partit de la Premier, victòria del City, que pressiona a l'Arsenal, que demà té un partit complicat perquè reben el Chelsea.
Ha guanyat 0-1 al City, al camp del Leeds, com deies, es posa 2 de l'Arsenal, que juga demà, rep el Chelsea, i compta que l'equip d'Arteta encara tindrà un partit més.
Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlem ara de futbol català, concretament del futbol lleidatà, perquè avui hi ha hagut un intercanvi de cops entre el Lleida Club de Futbol, equip de la Tercera Federació, i l'Atlètic Lleida, equip de Segona Federació. Què ha passat exactament?
Mira, aquest matí el Lleida Club de Futbol, que és el que agafa el relleu del Lleida Esportiu i de la històrica Unió Esportiva Lleida, ha denunciat que l'Atlètic Lleida ha començat els tràmits per registrar com a marca l'escut històric amb la denominació UE Lleida, Unió Esportiva Lleida, i el club considera que aquesta maniobra és deslleial i un intent d'usurpació de la seva identitat. Més tard, l'Atlètic Lleida ha respost amb un altre comunicat. Diuen que la intenció del club és salvaguardar un escut que és patrimoni de la ciutat i que en cap cas volen fer servir el nom i l'escut de la Unió Esportiva Lleida, però afegeixen mentre el Lleida Club de Futbol continuï viu i continuï competint. Un nou conflicte entre aquests dos clubs, que tenen una relació molt tensa des de la fundació de l'Atlètic Lleida l'any 2019. Recordem, sense anar més lluny, que l'Atlètic Lleida va ser qui va comprar la plaça que va deixar el Lleida Club de Futbol descendit aquest estiu administrativament a tercera.
I, de fet, Ripó, hi ha un altre punt de conflicte que implica un tercer equip.
Sí, que és el Sant Andreu, i t'explico per què. Perquè ha organitzat i ha pagat 2 autobusos, donant a més entrades als socis del Lleida que es vulguin desplaçar al Narcís Sala per veure el partit i animar el Sant Andreu. En total s'esperen més de 100 lleidatans al Narcís Sala. Per posar-te més context, les relacions entre el Sant Andreu i el Lleida sempre han estat bones. A l'estiu l'equip andreuenc va cancel·lar un amistós precisament contra l'Atlètic Lleida i en va programar un de solidari amb el Lleida, destinant tots els ingressos al Club de la Terra Ferma. I al partit de la primera volta de la Segona Federació, l'Atlètic Lleida va vetar la presència d'aficionats del Sant Andreu al Cap d'Esports. Per tant, aquí també és un partit una mica calent. Per tant, A l'intercanvi de comunicats i al conflicte amb l'escut també s'hi suma aquest partit que s'ha de jugar demà i l'Atlètic Lleida lamenta aquest fet i ho qualifica com una falta de respecte. Un partit que, per cert, és important pels dos. El Sant Andreu, si guanya, pot ser líder en solitari amb 3 punts més que el Poblense, que avui ha perdut, i, en canvi, l'Atlètic Lleida està en descens, té a 6 punts al play-out i a 8 la permanència.
Demà el Ripo serà el Narcís Sala.
Sí.
Demà farà en directe aquest Sant Andreu-Atlètic Lleida, amb tot aquest context, déu-n'hi-do, i, a més, al migdia també anirà a veure el partit de l'Europa, que no falti, contra el Torremolinos, a Can Dragó. Gràcies, Ripo.
Adeu.
Una pausa i marxem de seguida cap aquí, perquè no és a Tailàndia, morirà, però amb el Damià Aguilar ens explica que ha passat el Gran Premi de Motos, el primer de la temporada de Cursa Sprint, avui a Tailàndia. Per cert, breument, Biel Cadilla, s'ha acabat el partit de la Bundesliga.
Sí, es confirma la victòria del Bayern, 2-3 al camp del Borussia Dortmund, Bayern líder amb 63 punts, Dortmund segon amb 52.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Aquí desafiant a l'altra intel·ligència artificial a una batalla històrica.
Baixa el mobile si tens valor, que això rimant en temps real faré que et salti error. Si compares amb mi els teus resultats no hi ha color. Pels 20 anys al mobile et faré tremol al servidor. I és que ja em porten d'Inmarta d'Empols innovador. Connectant el món des de la nostra ciutat, quin honor!
A Barcelona portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress. Ajuntament de Barcelona.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat i signeu per defensar-lo.
Signa per Joan Laporta.
Defensem el Barça!
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Padel Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
El Futbol Club Barcelona es troba en un moment decisiu. Pressió financera, decisions clau, que marcaran el club durant una generació. Ara cal escoltar els socis. Recuperem el Barça. Junts.
Signa per donar veu als socis. Signa per Xavier Vilajoana.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig... farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
Aquí la millor intel·ligència artificial. Accepto el repte. Escolta, xato, no em vinguis amb oratòria. Jo tinc info actual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés.
En futbol a segona final, Granada 0, Màlaga 1 i Valladolid 1, Osca 0. I a la Champions femenina d'hoquei patins s'acaba la trajectòria del Palau, les vigents campiones. Final a Fraga, Fraga 2, Palau 0.
Deixa't passar ja, perquè si no perds la cursa. Marc, deixa't passar ja. Últim sector. No ho ha vist, no ho ha vist. Marc Márquez perdrà la cursa per aquesta sanció, no ho ha vist. Ara sí, ara sí, ara sí, ara sí, ara sí. Ara sí, però... Fúmligas, 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 Fúmligas. Guanya Pedro Acosta, guanya Pedro Acosta, guanya Pedro Acosta, guanya Pedro Acosta. Segon Marc Márquez, tercer Raúl Fernández.
El Mundial de MotoGP ja ha començat i ha començat amb emoció i amb polèmica, també. Victòria avui de Pedro Acosta, ho heu sentit avui a Univers MotoGP, n'hem fet la transmissió. Totes les curses en directe, ja ho sabeu, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Avui aquesta cursa sprint del Gran Premi de Tailàndia. Victòria per Acosta, amb un frec a frec molt i molt interessat en Marc Márquez, que ha acabat sancionat. Damià Aguilar, què tal? Com estem? Bona tarda.
Bona tarda, David.
Ja has sortit del cau, s'ha acabat la invernació, ja comença el Mundial, per tant, deus estar eufòric, no?
No, home, està bé, hem començat molt bé, ha estat molt xulo.
Ha estat llarg l'hivern sense les motos. Escolta'm, i avui comencem amb aquesta cursa amb polèmica. El Tro de Cervera, això sí, ha demostrat que no ha perdut ni un gram del seu ADN, malgrat l'han sancionat per començar aquest Mundial, i aquesta sanció és el que li ha impedit precisament guanyar la cursa sprint. És una sanció justa o injusta? Com ha anat?
Home, jo crec que injusta, però evidentment pensar al contrari és perfectament legítim. Això comença, de fet, a la penúltima volta. Una cursa que resumeix molt ràpidament. Marco Bezzecchi, l'home de la pole position, cau molt aviat. Allà Marc Márquez ha establert una clara estratègia, anar sempre davant per alentir el ritme. Si Acosta el passava, ell de seguida li tornava. I el revolt número 5, quan faltava una volta i mitja, Márquez salva una caiguda, Acosta el passa i ja no pot recuperar la posició fins a la darrera frenada de dretes abans de meta. Us ho podeu imaginar. Marc per dins, Pedro per fora, es toquen, Pedro va fora pista i els comissaris ordenen Marc Márquez que perdi una posició. Segons el campió, li diuen tard.
¿Nos han sancionado? Bueno, son las nuevas reglas de MotoGP. Yo estaba más enfadado porque si quieren ser tan estrictos, si quieren tener tantas sanciones, que manden los mensajes cuando se tengan que enviar, no en la última curva. O sea, si tú quieres estar, ser ahí como la Fórmula 1, manda el mensaje saliendo de la curva 3, no me lo mandes a la última curva después de un minuto y medio.
Buf, que va calent, eh?
Sí, anava calent allà. Al principi no ho ha estat tant, però allà és tota la destripada que ha fet, i no ha fet més, però el Marc, que ja sabeu que s'ha llegit el reglament, deixa passar Acosta al final perquè, si no, l'haurien sancionat amb 3 segons i, aleshores, sí que ni tan sols hauria pujat al podi. Abans, a DAZN, havia parlat de comissaris tiquis-miquis.
No, no estoy de acuerdo, no. Hay que adaptarse a las nuevas reglas. Están un poquito más tiquismiquis ahora. Nosotros nos adaptamos. Al menos, mira, ahora ya hay los espectadores y estos están ahí ya seguramente hablando que sí, que no, que sí, que no. Al menos que para bien o para mal que se hable de MotoGP.
I Pedro Acosta, el guanyador, sense dir-ho, en reconeix que guanyar perquè el deixen passar no li agrada.
No entendía muy bien lo que pasaba. Creo que quizá hubiera preferido acabar segundo que ganar así, pero bueno, teníamos que estar ahí para que esto pasara. Hemos hecho una buena lucha, hemos mantenido los pies en el suelo, que era importante para acabar esta carrera con toda la cantidad de errores que ha habido, entonces podemos estar contentos.
Escolta'm, Damià, jo sempre he dit que a mi, en algunes coses, Pedro Acosta em recorda, salvant les distàncies, a Valentino Rossi. Tu creus que tindrem un Mundial disputat entre Acosta i Márquez, o Acosta no està per moto al nivell de Márquez?
No, aquesta temporada no.
No,
La que ve ja ho veurem. Si acaben sent companys, ja ho veurem.
Té un caràcter Acosta, no?, que em fa pensar que podria haver-hi molt de marro i que podrien tenir de nou això, curses de frec a frec, polèmiques entre un i l'altre. Bé, Márquez, que recordem-ho, divendres va reconèixer que físicament no està al 100%. Quan arriba el moment important, ho treu tot i recorda, això ha passat avui, qui és el campió.
Sí, i ho ha fet a la classificació, perquè s'ha quedat a 35 mil·lèsimes de l'home Paul, Bezzecchi, ho ha fet a la cursa, quan ha demostrat que podria haver guanyat, tot i no ser el més ràpid, i demà Bezzecchi torna a ser el favorit, però el Tor de Cervera tindrà les seves opcions. De l'entrevista que en castellà el Cerveria ha fet a DAZN, també tira d'un altre terme que podríem traduir per grapa. Marc Márquez no ha perdut l'ADN malgrat la seva debilitat física confessada.
Aunque tenga experiencia y 33 años, soy competitivo y se ha visto, y el ramalazo ese de volverse, de revolverse, pues no lo perdemos, que es muy importante, pero cuando he visto que Bezzecchi se ha caído, he decidido ir más lento de lo que se podía ir, porque he visto que la pista estaba muy crítica. He fallado en la curva 5 cuando quedan 2 vueltas. Ahí de atrás es cuando se me ha ido la carrera.
Bé, sé que això acaba de començar, però ara mateix Pedro Acosta és el líder del Mundial de MotoGP, amb Marc Márquez a la segona posició. Demà, dius, avoriram en la cursa llarga, el rival és Bezzecchi, eh?
Sí. Aviam, és que jo crec que Acosta ara mateix no passa de rival puntual, i sobretot si mirem la pretemporada. Però Acosta és un d'aquells pilots que també hi posa un plus quan la moto no hi arriba. Però sí, clarament el rival a batre ha de ser Marco Bezzecchi. Pedro Acosta ha guanyat al davant de Marc Márquez i de Raúl Fernández. Raúl Fernández, una Aprilia, tercer. La moto a batre a Buriram, que és la moto de Bezzecchi. Pecco Bagnaia ha acabat 9è i fora dels punts ho han fet Àlex Márquez, Àlex Rins i Maverick Viñales.
Molt bé. De la resta de catalans, d'aquests tres catalans, alguna cosa destacable?
Home, mals resultats. Àlex Márquez comença malament. Sortia el sisè a la primera volta. S'han tocat amb Dijan Antonio. Hi ha una crítica de Dijan Antonio cap al moviment d'Àlex Márquez. Allà la cursa se li ha acabat al català. Viñales no ha estat fi en tot el cap de setmana i a Rins se li farà llarguíssima la temporada amb una Yamaha que ocupa les posicions de la cua.
Qui l'ha vista i qui la veu aquesta Yamaha que pilotava en el seu dia entre
Jorge
d'altres,
Lorenzo,
Jorge Valentino Lorenzo, Rossi. Valentino Rossi, que havien fet aquesta moto campiona del món. De les altres categories, que en destaquem avui, de les graelles?
Mira, comencem per Moto3, perquè tenim l'únic català de categories inferiors, el Joel Esteban, que s'ha classificat en la sisena fila de la graella, la pole position per David Almansa, i en Moto2 la pole position per un australià que es diu Senna Agius, no és nou, ja el coneixem, ha fet alguns podis, Guevara i Olgado, un mallorquí i un pilot del País Valencià s'han quedat a mil·lèsimes també en aquesta primera fila.
Molt bé, m'has dit només un català entre Moto2 i Moto3, el Joel Esteban,
sí.
Déu-n'hi-do com estem, déu-n'hi-do com estem. Bé, recordeu, demà aquesta cursa Univers MotoGP, la cursa llarga del Gran Premi de Tailàndia, ens hi posarem un quart d'hora abans, 8:45 del matí, en directe a l'app i web de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT. Gràcies, Damià.
Adeu.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Un Barça guanyador, ben governat, amb gestió honesta, i sempre, sempre dels socis. Això no es demana, això s'exigeix. Vine i signa.
Fem un Barça millor. Fem el Barça dels socis.
Diagonal 468. Víctor Font.
Mundo Deportivo i One Sixteen presenten el màster final de The Padel Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
El Futbol Club Barcelona es troba en un moment decisiu. Pressió financera. Decisions clau que marcaran el club durant una generació. Ara cal escoltar els socis. Recuperem el Barça. Junts.
Signa per donar veu als socis. Signa per Xavier Vilajoana.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat i signeu per defensar-lo.
Signa per Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Hòstia, veus? Ho diu aquesta cançó. Sí, no la puc suportar. Em genera una mena de...
Fora.
No, tranquil, vull dir, ja està bé.
Però...
Sí, però és d'aquelles que dius, hòstia, com vaig poder fer això? I la toquem a cada concert?
Ah,
t'explico. Clar, sembla que sigui idiota.
Bueno, perquè el públic mana, vull dir que...
No, perquè tampoc és una cançó que agradi massa al públic.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
La producció és terrorífica.
Ah, la producció.
Sí, és horrible.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Jo sóc una persona sempre descontenta de la vida, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
Aquest diumenge el filòsof Norbert Bilbeny.
A diferència de la dreta que crea individus, l'esquerra hauria de crear societat, hauria de construir societat, no? I això no s'ha acabat de fer bé.
El divan, el valor de la conversa.
Com veu la situació del català?
No la veig bé.
I com ho arreglaria?
Primerament, amb gràcia i simpatia. No forçant a ningú a parlar el català.
Ha de ser simpàtic, el català.
Sí, ha de ser simpàtic.
Aquest diumenge, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Tot gira amb David Clopés. El xip groc amb Pere Bosch.
Pere Bosch, què tal, com estem? Bona tarda.
Bona tarda, David. Molt bé, molt bé.
Amb ganes avui de portar-nos aquest tema que ens farà tornar a parlar del gran heroi dels Jocs Olímpics d'hivern. Abans, posem-nos al dia.
Tret de sortida.
Vinga, ràpidament, l'actualitat d'aquest cap de setmana, sobretot marcada pel Campionat d'Espanya en pista coberta que s'està fent a València, va començar ahir divendres, acabarà demà, i tenim 98 atletes catalans, 55 homes i 43 dones. Avui molt pendents, entre altres, de les finals dels 60 metres llisos, on hi serà la nostra gran estrella, la Gel Vestuer, i també de la final dels 3.000, on els nostres també tenen opcions de medalla. I demà, a casa nostra també, atletisme popular, tenim la mitja marató de la Garrotxa i la cursa de la dona de Cornellà, entre altres.
La llebre.
I aquesta setmana l'esport català ha estat marcat per un èxit que va arribar de la muntanya, però en aquest cas coberta de neu.
Venía aquí con el cartel de favorito, ha hecho un carrerón, abrió gas, se colocó primero.
Això passava fa molt pocs dies. És el moment de l'or olímpic de l'Oriol Cardona. Pere.
Fa 10 dies mal comptats, jo crec que són unes imatges que no se'ns esborraran mai de la retina i que ens seguiran posant la pell de gallina, perquè és història de la que s'escriu amb lletres daurades. Literalment, l'or olímpic d'Oriol Cardona, dos dies després va arribar el bronze per equips als Jocs Olímpics d'hivern. L'Oriol és ara el rei de l'esquí de muntanya, però aquí al Xip Groc ja el coneixia en David per altres èxits a la muntanya, com aquest.
Ja el tenim aquí, l'Oriol Cardona, fent l'entrada al Pla de Sant Gil. L'Oriol Cardona guanyarà...
Aquest és en Mar Negre, fent la transmissió de l'Olla de Núria. De quin any és això?
Mira, això era un tros d'un Xip Groc de fa 7 anys, el 2018, quan vam entrevistar l'Oriol després de guanyar l'Olla de Núria, quan era líder de les Skyrunner World Series, anava a córrer a Limone, a la Limone Sky Race, i aquell dia ens deia, bé, jo corro per la muntanya i se'm dona prou bé, però també faig esquí de muntanya. I dèiem, és com una més a més, això? Doncs mira, 7 anys després, campió olímpic d'esquí de muntanya. Doncs bé, el seu no és un cas únic, perquè a casa dels Cardona Coll, l'esport és literalment una forma de vida.
No només l'esport és una forma de vida per l'Oriol, efectivament, sinó també pel seu germà, per en Nil, que el tenim aquí connectat. Hola, Nil, com estàs?
Hola, què tal, com esteu?
On pares ara mateix?
Ara mateix estic a Panticosa, que demà tinc una cursa.
Demà una cursa, molt bé, molt bé. És a dir que no pots estar lluny de la muntanya, com tu, un germà.
No, sempre que podem aprofitem per anar a la muntanya.
A casa vostra és, podríem dir que gairebé religió, no?
Sí, ve de tradició familiar i tots vam començar de ben petits i, bueno, i encara continuem.
Com heu viscut, Nil, aquesta setmana de feliç ressaca per a tota la família? Suposo que moltes emocions barrejades, deu haver estat una mica de vertigen entre l'or, després el bronze amb aquell final tan i tan apretat. Com ho heu viscut tots plegats a casa?
Sí, ha sigut una setmana molt emocionant perquè, bueno, s'han aconseguit dues fites històriques, jo crec. La primera és que aquest esport, l'esquí de muntanya, sigués olímpic, i la segona, això, que el meu germà doncs aconseguís la medalla d'or i el tercer lloc en els relleus.
I aquesta setmana ha estat una setmana de celebració per tots, i no sé tu, Nil, que segurament ets l'esportista que més coneix l'Oriol, com has viscut després de tantes i tantes hores? Quants dies podeu haver arribat a compartir vosaltres dos a la muntanya, corrent, fent escalada, fent esquí de muntanya? Deu haver estat, pràcticament, si comptéssim tot el temps que heu passat junts, anys sencers de la vostra vida, no?
Sí, més que comptar-ho per dies, potser ho podríem comptar per anys, perquè des de petits que hem començat a anar junts, bueno, plegats a la muntanya, i ja quan vam començar a competir vam anar a estudiar a Font-Romeu els dos i hem fet moltes hores d'entrenament junts. I la veritat és que, bueno, veure això que ha pogut aconseguir, doncs, una medalla d'or als Jocs Olímpics, no?, i haver pogut compartir tots aquests anys amb ell, doncs, és un honor i estic molt content.
Tu ara tens 36 anys, oi, Nil?
Sí, 36.
I ara dius que demà tens una cursa. Competeixes, diguem-ne, encara de manera activa o ja t'ho prens d'una altra manera?
Bé, m'ho prenc d'una altra manera, però continuo fent això, campionats d'Espanya i copes d'Espanya, perquè queden a prop de casa. Les curses ja més lluny, com copes del món, i així ja se'm queden més lluny, però continuo entrenant, perquè m'agrada molt el fet d'entrenar i, a més, comparteixo entrenaments amb l'Uri i amb altres esportistes que estan a l'alt nivell i disfruto molt, la veritat. Per això encara continuo.
Clar, jo ara estava pensant, vivint amb tu un germà, el teu germà, que és més petit que tu, sempre en contacte amb la muntanya, entrenant, corrent, fent esquí de muntanya, Com recordes la teva infantesa amb ell? Com era la infància amb l'Oriol? El vostre pati de jocs era realment la muntanya?
Sí, tinc molt bons records amb l'Uri, sempre a la muntanya o, bueno, o en bici o corrent a prop de casa. I recordo que sempre hem fet moltes coses junts. Vam tenir una època que patinàvem en patins de línia i, tot i portar-nos 4 anys, anàvem junts a, bueno, a fer totes aquestes coses i recordo això d'haver compartit molts moments.
No hi va haver mai cap altre esport que es posés pel mig, que un tirés més pel futbol, per, no sé, ja que sou de Banyoles, per algun esport aquàtic?
Vam començar amb els mateixos esports, per exemple, amb atletisme. Jo vaig fer-ne menys que ell, l'Uri va continuar més anys fent atletisme i se li donava molt bé, també. Vam fer una època de bàsquet, tot i que no jugàvem al mateix equip, però recordo això, que quan jo jugava ell també, vaig fer una mica de handball, hem passat una mica per aquests esports així d'equip, però al final el que ens ha tirat és la muntanya.
Futbol no, eh?
No, futbol no, mai.
Molt bé. I us agrada o no el futbol?
A mi no, la veritat.
A tu no, i a l'Oriol?
Com a esport, jo diria que tampoc.
Tampoc. O sigui,
no és seguidor del futbol, que jo sàpiga.
Molt bé. Clar, això no apareix per art de màgia. Aquí, evidentment, sempre acostuma a haver-hi la llavor que hi posen a casa, no? I aquí, en aquest cas, qui va sembrar va ser el pare de les criatures, en Joan Cardona, que ara ens ho explicarà. A veure, Joan, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé. Estic molt bé, de moment.
Tens en Nil a Panticosa, que demà té una cursa. A veure, tu on pares?
Jo estic aquí a Catalunya, a Montserrat, escalant una via, i estic aquí intentant fer l'últim llarg, que no he trucat ara aquí, i d'aquí 5 minuts, quan acabem, acabaré la via. Acabarem la via amb un bosc.
És a dir, que t'enganxem...
Amb un tal Joan Bosch.
Pràcticament...
Aquí en feina.
Sí, sí, és a dir, que t'enganxem allò, literalment, a penjat de la paret, eh?
M'haguéssiu trucat d'aquí 10 minuts, hagués estat penjat com un xoriço, la veritat. I ara aquí, doncs, he començat a pujar i m'heu trucat i he baixat aquí amb una rapiseta que hi ha i estem relativament còmodos i podem tindre aquesta xerrada.
Molt bé. Escolta'm, Joan, et puc preguntar per l'edat?
Sí, home, i tant. 67 en tinc.
67.
I, bueno, i estic a meitat de camí encara.
I no pares quiet, eh?
Home, a mi això és com una bicicleta. Una bicicleta, t'has fixat mai que si es para, cau? Això és el mateix. Si no segueixes pedalant sempre la bicicleta, cau i el cos humà és igual. O el tens actiu o mal rotllo.
En Joan Cardona, ja ho veieu, actiu de tota la vida, ha estat esportista des de ben jove i ho ha fet molt i molt bé. Ha estat corredor de muntanya, també ha fet esquí de muntanya, ha estat seleccionador, ha estat alpinista, també fins i tot ha arribat a coronar l'Everest. El teu amor per la muntanya, Joan, d'on ve? També va venir de família i això és el que després tu has transmès als teus fills?
No, curiosament, a casa meva, a Sant Hilari, no hi havia ningú que fes muntanya, ni de bon tros. Al contrari, recordo que em deia meu pare, hòstia, on te vas a fer muntanya? Jo anava a caminar por ahí quan treballava, o treballava a bosc o anava a fer feina, però això, ostres, no sé pas què hi veus. Però, la veritat, havent nascut a Sant Hilari, tens el Pirineu de les formigues, veus el que hi ha, i dius, ostres, això, hi ha d'haver-hi alguna cosa més que les simples guilleries. I, efectivament, hi ha molta cosa al món.
I això, efectivament, es porta a la sang i és el que tu després es transmet. David, pensa que el Joan va ser campió de Catalunya i d'Espanya d'esquí de muntanya l'any 1995. Després, Joan, a tu et va sortir una mica de dintre, però com has cultivat tu aquesta llavor en els teus fills? Com es transmet aquest amor per la muntanya en Nil i a l'Oriol? Més enllà del que han aconseguit com a esportistes d'alt nivell, però el que és l'amor per la muntanya, aquest contacte constant amb la natura i aquest gaudir d'aquests moments.
Home, jo fer muntanya i tindre present la muntanya en la meva vida, quan tens fills, no li ensenyes una activitat que tu no et diu... res de... no t'aporta res, ni futbol, ni bàsquet, ni hockey. Vaja, això no ho he fet mai. Si no ho he fet mai, doncs els ensenyo el que jo he fet tota la vida. I els portes a la muntanya, aprendre a esquiar, jo el que... fent esquí de muntanya, el que trobava més a faltar era la baixada, el descens. Sempre anava coix. Dic un dia, si mai em fan de debò, millor que aprenguin baixant. I sí, sí, van aprendre a baixar i, esclar, després també escalar, alpinisme, fer 4.000, hem anat, fins i tot amb ells dos hem anat a fer uns 7.000 amb esquís, tampoc fa tant. Vull dir, és una cosa natural quan dintre la família fem, hi ha els pares que fan muntanya.
Escolta'm, Nil, ara que escolto ton pare, quan sortiu tots tres, el pare deu tirar bastant, no? Tira molt, no?
Sí, 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 encara aguanta. Sí, sí, ens segueix.
Però us fa treure la llengua a vegades o què?
Escalant sí que ens fa treure la llengua.
Ah,
però, en canvi...
I aneu amb ell a escalar? Us agraden escalar amb el pare?
Algun cop hi hem anat. L'última, ara cada vegada hi anem menys perquè no es pot fer tot en aquesta vida i escalar implica molt de temps, però, bueno, haurem de fer-ho, haurem de reprendre-ho.
Escolta'm, Joan, et vull preguntar també per l'orgull de pare. Vas molt inflat aquests dies després de les medalles de ton fill?
Home, una miqueta sí, la veritat. Una miqueta sí, però ha estat bé. És una mica la combinació de tot el que van començar fa molts anys. Jo vaig començar, va seguir Nil, l'Oriol es va mirallar primer amb Nil, després amb en Nil, i tindre Nil allà sempre al costat, doncs el va motivar, va ajudar i va portar això. I també és una mica un reconeixement al picar pedra. Hi ha molta gent que es fa esquí de muntanya a opcions ja fa molts anys i això ha sigut una mica visualitzar-ho una mica arreu del món del que ha sigut l'esquí de muntanya. És una petita mostra, els sprints. Els esquí de muntanya no són només els sprints, però sí que és una petita mostra i suposem i esperem que les properes Olimpiades això de, es puguin fer la cursa individual i es pugui fer altres modalitats ja d'esquí de muntanya.
Sí, sí, perquè ja conversant amb ell, quan va fer la medalla, la segona de les medalles, ja ens va deixar ben clar l'Oriol que això no s'acaba aquí, que encara hi ha molt treball per fer i uns altres jocs per competir i tornar a lluitar per les medalles d'aquí 4 anys als francesos. Pare i fill, Joan Cardona i Nil Cardona, us deixo que seguiu fent la vostra a les muntanyes, l'una Panticosa, en Nil, i l'altra en Joan, doncs d'aquí no res, penjat com un xoriço de nou a alguna de les parets de Montserrat. Moltíssimes gràcies i felicitat per la part que us toca d'aquestes medalles de l'Oriol.
Vale, moltes gràcies.
Molt bé.
Molta sort demà.
Val, moltes gràcies i sí, demà em tocarà córrer.
Sprint final.
La família Cardona, avui el xip groc. Per cert, ja que parlem dels èxits del fill d'en Joan, del germà d'en Nil, de l'Oriol Cardona, us faig una recomanació. Entreu a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3CAT i ja podeu escoltar, ja podeu recuperar l'últim Rècords, el documental esportiu, sempre en teniu un cada mes, i el d'aquest mes, òbviament, dedicat a Oriol Cardona. Or Cardona, per repassar el que ha donat de si aquest èxit tan bèstia que ha aconseguit aquest banyolí en aquests Jocs Olímpics de Milà Cortina d'Ampezzo.
Jo l'he escoltat avui mateix, el reportatge del Xavi Campos i la Sonia Olear, i és mitja hora per gaudir de valent, per recordar tot el que ha passat aquests dies i també per saber d'on ve aquest esportista que ara s'ha convertit en llegenda. I escolta'm, David, per acabar, aquesta setmana acabarem amb un final que ha estat espectacular y ha estado en una maratón.
¡Qué maravilla de final! ¡Qué grande es el atletismo! ¡Qué grande es el maratón! ¡Qué pedazo de carrera hemos visto! ¡Y finalmente es una guitarra!
El comentarista embogit, perquè va ser a la marató de Sevilla, no us ho perdeu si encara no ho heu vist. Els etíops Shura Kitata i Esrar Hirden arriben igualadíssims a l'esprint final i la victòria es decideix literalment a la foto finish. I això que havien anat a un ritme altíssim va acabar guanyant Kitata amb 2 hores 3 minuts 59 segons, per tant, molt bon crono, però va ser exactament al mateix temps, hores, minuts i segons, que el seu compatriota. Els van separar unes poques centèsimes, realment un final agònic.
Bé, haver de fer un sprint quan dus més de 42 quilòmetres a les cames ha de ser terrible.
Terrible. No fa falta dir que creuen la línia d'arribada i cauen tots dos a terra desplomats.
Lògic i normal. D'aquí 15 dies, ja ho sabeu, tindrem Marató de Barcelona el 15 de març, diumenge 15 de març, s'acosta la gran data, en parlarem, òbviament, aquí al Xip Groc.
Amb un tal David Clopés, m'han dit.
Si tot va bé, serem a la línia de sortida. Una altra cosa és que arribem a la línia d'arribada. Gràcies, Pere.
Una abraçada.
Vinga, que tanquem, Arbusà, marcadors que ens queden pendents.
Mira, la primera rep un futbol empat del filial de l'Atlètic de Madrid, que ha empatat contra el Sevilla B, 1-1. Això és bo pel Sabadell i l'Europa, que jugaran demà. Ara mateix, primer el Sabadell, 46 punts. Segon, Atlètic de Madrid, ben 44. I tercer, l'Europa, amb 41. I en hoquei patins, Champions femenina, tenim en joc el Tricino 0, Vilassana 1, primer període, però tant és que faci el Vilassana, és igual, perquè faci el que faci serà primer de grup. Això vol dir que jugarà contra el Fraga a la Final Four. L'altre partit serà Benfica Telecable i dic que no passa res perquè el Telecable ha perdut contra el Cerdanyola. I a la segona categoria europea, segon període ara mateix, tenim en joc el partit del Sant Cugat, guanya 6-0 contra el Cutras.
Sant Cugat ja va guanyar, va golejar una 6 a l'anada, seran a la Final Four, on també voldrà que avui s'ha classificat. Ho deixem aquí, de seguida, butlletí horari i el Sense Fronteres amb el Kilian Sabrià. Demà tornem amb un tros de tot gir. Ens hi posarem a 2:15 amb l'Espanyol i a la nit, a les 9, al Girona. Que vagi bé.
Amb el primer so de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per al Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.